Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Prada, Vicente y Enrique, amigues y amigos que estén en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur, con cada 15 días. Esperem que hemos acompañado en el día de hoy. Com ja és l'últim programa antes de vacances, que ja anem que el mes d'agost no estarem, pues hem pensat repassar unes notícies que ens pareixen interessants, tant a nivell local com a nivell nacional i n'hi ha alguna també internacional. Primer que tot, hi ha una notícia que s'ha produït aquests dies passats, que també volem comentar-la perquè és d'interès per a totes i tots els que estem en la campanya Cies No, que sabeu que es reunim cada mes, l'últim dimarts de mes, allí en la comissaria de Zapadores, que és on està el centre d'internament. L'alcalde Joan Ribó ha instat al Ministeri de l'Interior a tancar el centre d'internament d'estrangers Cies de Zapadores, alhora que ha manifestat l'acció decidida del govern municipal perquè a València no hi hagi en el present ni en el futur ni detencions de caràcter racial, ni sí o no hi hagi persones retingudes que no han comès cap delicte. En aquest sentit, el primer edil ha avançat que el seu equip redoblarà a partir d'aquest mateix moment les peticions d'inspecció al CIE de Zapadores per part dels tècnics de l'Ajuntament, així com totes les sol·licituds d'informació que ja hem tramitat durant aquest temps. Més encara, ha incidit Ribó, hem encarregat un estudi jurídic per assegurar-nos la plena legalitat quan sol·liciten inspeccions, informació i el propi tancament del CIE. Defensarem aferrissadament les nostres competències municipals. Ribó ha explicat a través d'un comunicat que fa mesos el govern municipal ja va posar a treballar a un equip de tècnics per constatar la situació del centre en matèria de salubritat, disciplina urbanística, llicència d'activitats i fins i tot llicència d'obres. Per part dels tècnics van intentar inspeccionar presencialment el CIE de Zapadores, trobant-se amb la negativa del Ministeri d'Interior per poder accedir. Uns fets que van provocar la visita institucional del mateix alcalde Joan Ribó, acompanyat pels regidors de Cooperació al Desenvolupament i Migració Roberto Jaramillo, Sanitat Maite Girau i Isabel Lozano Igualtat, ha recordat. Joan Ribó ha expressat el seu suport de manera explícita a totes aquelles iniciatives institucionals encaminades a tancar els CIE repartits a tot l'Estat. Ens posem al costat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en un intent global, juntament amb altres ciutats de l'Estat, per contribuir al tancament dels CIE, ha asseverat. Tal com ha expressat Ribó, si els 20,8 milions d'euros anuals que li costen al govern central els CIE i les deportacions es destinaren a la lluita contra la pobresa, dins i fora del nostre país estaríem construint un món una mica millor. Per la seva banda, el regidor de Cooperació, Berto Jaramillo, ha recordat la voluntat expressa de tot l'equip de govern manifestada en el ple de l'Ajuntament de novembre, quan la majoria del consistori va votar a favor d'una moció en què insta el govern central a iniciar un procés que conduïsca al tancament dels centres d'internament d'estrangers i que, en concret, en el termini més breu possible i en un màxim de 6 mesos, acorda el tancament del centre d'internament d'estrangers de Zapadores. Jaramillo ha recalcat la voluntat municipal que les forces de seguretat no practiquen identificacions atenent al color de la pell de les persones i que cap persona sigui privada de llibertat per no tenir els papers en regla. La gent que fuig de la guerra i la misèria dels seus països no es mereixen aquest acte. També ha recordat el compromís d'incloure en els convenis amb les empreses adjudicatòries del transport públic la garantia de totes les persones al dret a la mobilitat sense que s'hagin de veure pertorbades per identificació racial.
El machismo asesina todos los días en todos los lugares del mundo. En España, hasta el día 20 de julio, han sido asesinadas el día 3 una mujer, el 10 otra, el 11 otra, el 12 otra, el 17 una más, el 18 otra, el 19 otra más y el 20 otra. Nosotras no las olvidamos. Está siendo un julio insoportable por tanta violencia machista, aunque difícilmente es ver que algún mes no lo sea. No es un caso aislado, es el patriarcado. La próxima no sabemos dónde ocurrirá. La cuestión es si políticamente se está actuando en la dirección correcta para evitarlo. La respuesta parece evidente.
També volíem recordar-vos antes d'anar-se'n el cas del TTIP, el CETA i TISA, que ens afecten tant a tots els europeus. I s'intensifiquen les mobilitzacions convocades per les campanyes europees per aturar els tractats de lliure comerç. Durant els propers mesos, les campanyes europees en contra del CETA, TTIP i TISA intensifiquen les seues accions preparant i convocant diverses mobilitzacions. S'apropa un trimestre decisiu, degut als moviments per part de la Comissió Europea d'accelerar políticament els terminis per aprovar els tractats de forma antidemocràtica. Les campanyes europees preparen el que ja s'anomena com una tardor calenta a les principals ciutats d'Europa per exigir la retirada d'aquests tractats que amenacen la democràcia, els serveis públics i els drets socials i ambientals. La campanya No al TTIP s'uneix a les accions convocades arreu d'Europa i que a l'estat espanyol culminaran durant la setmana del 10 al 16 d'octubre, on s'organitzaran tot un seguit d'activitats i crides a la mobilització a tot el territori. El 18 d'octubre, ratificació que es faria per part de la Comissió Europea per la porta de darrere, desoient els parlaments nacionals i els milers de veus contraris a tota Europa. Una crida a la màxima participació de totes les plataformes, entitats, organitzacions, sindicats i partits que hi formen amb l'objectiu que a principi de setembre es presenti el calendari de les accions i el lema de les mobilitzacions. Aquesta carrera de fons que va començar ja fa 3 anys ara necessita d'un esprit final i és per això que hem d'incrementar la nostra presència als carrers i exigir a les institucions democràtiques que ens representen, que es posicionen i actuen de contrapès davant d'aquesta ofensiva encapçalada per la Comissió Europea i els lobbies. Ens trobem en un context més favorable perquè ha sortit a la llum pública gràcies a filtracions i al sostingut treball d'activisme per part de les campanyes les conseqüències negatives d'impunitat d'aquests tractats sobre els drets, la democràcia i les sobiranies. Cal fer un esforç afegit per aturar les aprovacions provisionals dels tractats. Una vegada entren en vigor, la seva derogació pot ser molt més complexa. Per tant, les mobilitzacions del proper trimestre són una oportunitat més per expressar el rebuig de la ciutadania.
Una caravana de autobuses partió de Barcelona el 16 de julio para llegar a Tesalónica el pasado día 20. Su propósito ha sido denunciar las políticas migratorias europeas y reivindicar las obligaciones de los estados a acoger a los y las solicitantes de asilo. Además, la caravana ha participado en el No Border Camp, una acampada contra las fronteras que se ha celebrado en Grecia entre el 15 y el 24 de julio. El autobús feminista quería denunciar las herramientas del patriarcado, armas, guerras, fronteras que separan la humanidad entre los que tienen derecho a vivir y quienes no lo tienen. Para reivindicar un concepto de ciudadanía que ponga el cuidado de la vida en el centro y, como se señala en el llamamiento general, exigir vías seguras para mujeres y niñas que las protejan de la violencia sexual a la que se ven sometidas en el tránsito de sus trayectos migratorios. Desde esta caravana, Abriendo Fronteras ha manifestado su rechazo a todo campo de detención de personas migrantes o refugiadas, sea abierto, cerrado, militar o de cualquier otra tipología, porque considera que vulnera un principio fundamental, el derecho a las personas a la libre movilidad. En Europa funcionan más de 350 campos de detención, 7 de ellos en España, y cada año son encerrados más de 500.000 de personas, muchas de ellas con el agravante de ser víctimas de trata, de tráfico de personas o de explotación sexual o laboral, o incluso posibles solicitantes de protección internacional.
seguim també en les dones solidàries. També parlem de Barcelona, precisament, que acollirà la sortida de la flotilla de dones rumb a Gaza. Un dels velers que naveguen rumb a Gaza ha estat adquirit per la Coalició Internacional de la Flotilla de la Llibertat. Del 12 al 14 de setembre, els vaixells de la flotilla podran visitar-se al port de Barcelona. La campanya Dones rumb a Gaza de la Flotilla de la Llibertat ha adquirit el primer vaixell, el veler Amal, Esperança en àrab. Aquest vaixell navegarà des de Barcelona el proper 14 de setembre amb tripulació i paisatge femení per denunciar i trencar l'il·legal i inhumà bloqueig israelià a la franja de Gaza. A Barcelona, Amal i la resta de vaixells que formaran aquesta nova flotilla rebran el suport de tota la gent i de multitud de col·lectius que donen suport a aquesta campanya. Dones rumb a Gaza, un missatge d'esperança i solidaritat. És una iniciativa de la Coalició Internacional de la Flotilla de la Llibertat. Amb un vaixell tripulat per dones de tot el món, volem destacar la contribució de les dones palestines a la lluita del seu poble, l'esperit resistent de les dones de Gaza, Cisjordània, la Palestina de 48 i en la díspora en serveis d'inspiració. Gaza porta l'última dècada sota bloqueig israelià. Durant aquest temps ha patit innombrables atacs contra la població. La vida s'ha convertit en un malson de lluita contínua. Les nostres flotilles o altres missions navals són una denúncia davant la inacció de la comunitat internacional davant d'aquest sofriment i alhora una crida a la solidaritat de la societat civil en la resistència palestina. Dones rumb a Gaza desafia el bloqueig israelià i porta un missatge d'esperança al poble palestí. Per dur a terme aquesta missió comptarem amb suport de dones i homes, ONGs i associacions de tot el món. Des de Rumb a Gaza creiem firmament que aquestes accions, el boicot i els grups de suport en el terreny aconseguiran sumar forces per posar fi a la injustícia d'una ocupació que es perllonga des de fa 67 anys. Organitzacions paraguaies de l'Estat espanyol Paraguai Resiste en Madrid i a Barcelona, després que l'11 de juliol es va dictar sentència contra els camperols i camperoles de Curuguatí, ens han demanat suport a la resta d'organitzacions, tant nacionals com internacionals, sobre el tema d'aquesta condena, cas que va motivar el cop d'estat al president Fernando Lugo, i per això han redactat un comunicat en què es demana l'absolució d'aquest i aquestes perquè han sigut condenats sense proves amb un juí ple d'irregularitats, i ens demanen que s'adherim.
Queridos amigos de Paraguay, queremos que nos apoyen sobre el caso de los campesinos condenados en Paraguay por la masacre de Curuguatí, caso que motivó el golpe de Estado que destituyó al presidente Fernando Lugo, tema ya conocido. El lunes, día 11 de julio, se dictó la sentencia. Es una injusticia a todas luces, por lo que hemos redactado un comunicado y estamos pidiendo a las organizaciones, colectivos y asambleas que se adhieran. Paraguay nos duele. Rubén Villalba, condenado a 35 años, Luis Olmedo, 20 años, Néstor Castro, 18 años, Arnaldo Quintana, 18 años, Lucía Agüero, 6 años, Fanny Olmedo, 6 años, Dolores López, 6 años, Felipe Benítez, 4 años, Adalberto Castro, 4 años, Juan Carlos Tillería, 4 años, Alcides Ramírez, 4 años. Los 11 campesinos y campesinas aquí nombrados fueron condenados a penas duras en una sentencia arbitraria. Paraguayos y paraguayas residentes en el exterior, asociaciones y colectivos de migrantes, así como organizaciones y movimientos sociales y políticos internacionales que forman parte de la red de apoyo a Paraguay, exponemos cuanto sigue.
Con este documento expresamos nuestro más enérgico repudio y exigimos la nulidad del juicio. Es menester que la Corte Suprema de Justicia anule el fallo y exija a la Fiscalía una investigación verdadera e imparcial en la que también se investigue la muerte de los 11 campesinos y no solo de los 6 policías. Asimismo, el asesinato de Vidal Vega, líder campesino acribillado por sicarios frente a su familia por colaborar con la investigación del caso.
Denunciamos y alertamos ante toda la comunidad internacional que en Paraguay, una vez más, se utilizó el aparato judicial para inculpar injustamente a personas inocentes, 11 campesinos y campesinas, quienes organizados en una asociación legalmente constituida, se encontraban con permiso legítimo en las tierras públicas de Marina Cue. Ninguna de las acusaciones referidas por la Fiscalía cuenta con pruebas sólidas. Al contrario, son inventadas, manipuladas e inclusive algunas ocultadas. El viceministro Rachid, anteriormente fiscal de la causa, justifica la condena de las mujeres porque pretendieron dar un ambiente de confianza para que los policías se acerquen al lugar. condenan a mujeres a la cárcel basándose solo en suposiciones discriminantes. Los ejemplos de incoherencia sobran. Con este proceso lo único que se demostró es el ensañamiento y la criminalización hacia las comunidades campesinas para garantizar el estatus de la desigualdad de acceso a la tierra en el país.
Advertimos que con la condena a estas personas inocentes acudiremos a todas las instancias internacionales hasta conseguir que la nulidad de este juicio. Instancias internacionales que, como en el caso del Comité del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya han condenado la parcialidad de esta causa. Por último, hacemos un llamado a todas las personas, movimientos y organizaciones sociales a sumar su indignación y rechazo a la sentencia del Tribunal ostensiblemente parcial y a exigir la nulidad del juicio. La injusticia en cualquier lugar del planeta es injusticia para todo el mundo.
Este es el comunicado de Paraguay Nos Duele y de los grupos que están apoyando a Paraguay y en concreto en estos momentos el caso de Curuguatí.
I ara anem a donar-vos una bona notícia, i és que encara que la lluita pareix molt lenta i amb pocs triomfos, en Guatemala se n'ha produït una. I és que els pobladors de la Puya, eixa comunitat lluitadora i que altres voltes hem parlat d'ella, ha aconseguit que la Cort Suprema de Justícia es doni la raó també els deberes que deixa amenaces, criminalització, atemptats als seus líders i lideresses que han estat entregats a lluitar per la defensa dels seus recursos, han aconseguit este triomf perquè ells han lluitat molt i el millor que passa en aquesta notícia és que senta precedent a altres nombrosos casos en Guatemala i altres països. Diu la notícia, d'acord amb la notificació, el Centre d'Acció Legal Ambiental i Social ha sigut amparada per la Cort Suprema de Justícia que determina que amb eixa autorització del projecte d'explotació a l'extracció d'or i plata en la Puya es varen violar els drets dels pobladors al no haver-se realitzat una consulta popular per a que la població manifestara el seu suport o rechaça el projecte. La Cort Suprema de Justícia ordena al Ministeri de Mines anul·lar l'expedient 054-08 en el que consta l'autorització. La resolució va ser emitida per unanimitat per als magistrats de la Cort Suprema de Justícia i advertix al Ministeri d'Energia i Mines que de no acatar l'ordre es impondrà una multa. 4 anys han durat les protestes dels pobladors de la comunitat i activistes de drets humans per evitar que l'empresa continuara i formaren un campament de guàrdia que les autoritats intentaren desallotjar-los en moltes ocasions. Així és que els pobladors de la Puya estan d'enhorabona i esperem que servisca per a que altres ho aconseguisquin. Última notícia, el Comitè de Drets Humans de l'ONU va aprovar a Venezuela, a la que fa algunes recomanacions, mentre que va reprovar durament a Espanya fins a 26 apartats. El Comitè de Drets Humans de la ONU va divulgar les seues apreciacions sobre la implementació dels drets civils i polítics a Espanya, Venezuela, Reino Unit, República Iugoslava de Macedònia, Canadà, contradient l'opinió difosa fins a la societat per la pràctica totalitat dels mitjans de comunicació de masses espanyols. El Comitè de Drets Humans de l'ONU va aprovar a Venezuela, a la qual fa algunes recomanacions, mentre que va reprovar duríssimament a Espanya fins a 26 apartats. Espanya haurà de repetir el curs de drets humans després que Nacions Unides hi hagi suspès un grapat de signatures amb títols tremends: expulsions en calent, racisme policial, desigualtat de gènere, violència masclista, tracte de persones, llei mordassa, esterilització de discapacitats, avortament il·legal, centres d'internament d'estrangers, una representació d'Espanya, 6 ministeris, Fiscalia General i Missió davant Nacions Unides va compareixer davant del Comitè de Drets Humans de l'ONU, que examinava a diversos països sobre el compliment del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics pels Estats Parts. Després d'analitzar el presentat per Espanya, Nacions Unides acaba de donar les notes suspens. L'informe suma fins a 26 preocupacions per l'incompliment del pacte i crítiques per la persistència de lleis i pràctiques contràries als drets humans.
Entre les preocupacions que té Nacions Unides estan la del racisme policial. Demana a Espanya que elimini l'ús de perfils ètnics per policials i funcionaris. En el tema de la discriminació, l'informe reflecteix discriminacions a immigrants i minories ètniques. En el cas de les esterilitzacions forçoses, el comitè exigeix que s'obtingui el consentiment informat de les persones amb discapacitat. En el cas de la desigualtat de gènere, inquieten les notables diferències salarials entre homes i dones. En el apartat de la violència masclista, Naciones Unidas apunta a la persistencia de la violencia masclista y alerta el alt grau de violencia que pateixen les immigrants que no solen denunciar les violacions ofertes. Parlant de l'avortament il·legal, la ONU no està d'acord amb la reforma de la llei que obliga a les dones entre 16 i 18 anys, fins i tot en situacions de violència familiar, a obtenir el consentiment dels pares. Parlant dels maltrataments policials, critica la debilitat de les investigacions. En el cas del maltratament policial, l'informe fa un ús excessiu de la força i maltratament d'agents de l'Estat, critica la debilitat de les investigacions i rebutja els indults a policies condenats per tortures. Parlant dels CIES, a les Nacions Unides li preocupa l'ús recurrent de la privació de llibertat als immigrants en situació irregular. En el cas de l'aïllament de detinguts, la ONU demana que s'elimini la detenció en condicions d'incomunicació. Parlant de les expulsions de refugiats, l'informe critica les expulsions en calent, els vols de deportació i les denegacions d'asil a sol·licitants no sirians. En el cas de la llei d'amnistia de 1976, demana que es revise la legislació de l'exhumació de les fosses perquè no recaiguen les famílies i li garanteixi la igualtat en tots els casos de les comunitats autònomes. Parlant de la trata de sers humans, el document de Nacions Unides lamenta que Espanya segueixi sent un país de destinació, trànsit i origen de dones, homes i nens víctimes de tràfic sexual i de treball forçós. I per últim, en el cas de la llei Mordassa, cita l'ús excessiu de sancions i la prohibició de gravar a agents de seguretat de l'Estat.
Concluir que l'ONU aprova Venezuela fent-li alguna recomanació i reprova durament Espanya fins a 26 apartats. S'ha parlat molt de Venezuela durant la campanya electoral i hauria que preguntar-se per què ara ningú parla de Venezuela.
Queríamos dejaros con una poesía del poeta turco Nazik Hikmet, que pasó la mayor parte de su vida en el exilio, el más bello de los mares. El más bello de los mares es aquel que no hemos visto. El más hermoso de nuestros hijos todavía no ha nacido. Nuestros días más hermosos aún no los hemos vivido. Y lo mejor que tengo que decirte todavía no te lo he dicho.
Hem arribat al final del programa del mes de juliol i que passeu bon mes d'agost i esperem que ens torneu a acompanyar en la nova temporada que començarà el mes de setembre.
Nos despedimos de todas y todos vosotros y os deseamos que paséis feliz verano.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Yo canto que aquí...